Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Pedro Sánchez suma el suport del PNB i Coalició Canària i es garanteix la investidura. Els nacionalistes bascos obtenen més autogovern per a Euskadi. La formació canària canvia de bàndol després del seu sí a la investidura fallida d'Alberto Núñez Feijóo. El ple d'investidura es farà previsiblement la setmana que ve. El president de Castella-La Manxa carrega contra l'acord de Junts amb el seu partit, el PSOE, i assegura que al darrere hi ha molta necessitat i poca virtut. Emiliano García Page avisa que, si cal, presentarà recurs contra qualsevol decisió que doni privilegis a Catalunya. La Fiscalia reclama a l'Audiència Nacional que deixi d'investigar la causa del tsunami democràtic perquè considera que no és un cas de terrorisme i, per tant, no és competent per fer-ho. Dilluns, el jutge instructor va imputar Carles Puigdemont i Marta Rovira, entre d'altres líders independentistes, en aquesta causa. Milers de palestins han sortit del nord de la Franja de Gaza cap al sud, han aprofitat les pauses diàries de 4 hores que ha començat avui Israel, que insisteix que no és cap alto al foc. Els combats continuen i són molt intensos al voltant dels hospitals a Ciutat de Gaza. El sector turístic de la Costa Brava calcula que el decret per eliminar pisos turístics del govern farà perdre 500.000 de visitants en aquesta zona de la costa gironina per falta d'allotjament. Insisteixen que la mesura no ajudarà a resoldre la manca d'habitatge residencial i que es perdran més de 5.000 llocs de treball. La Universitat Politècnica de Catalunya estrena un laboratori i una planta de producció d'hidrogen verd perquè sigui el seu ús generalitzat. Es tracta d'una infraestructura pionera a Europa i que ha de servir per avançar en la descarbonització de l'economia. Més de 14.000 persones a Catalunya estan en llista d'espera per accedir a una plaça residencial o un centre de dia. Ho recull un informe de la taula del tercer sector, que també indica que 4.300 persones amb alguna discapacitat esperen per poder accedir a un habitatge o centre de dia. Alejo Vidal Quadras continua estable i fora de perill, segons l'últim comunicat mèdic, l'endemà de rebre un tret a la cara en ple carrer a Madrid. La policia busca els responsables de l'atac i investiga si, com diu el fundador de Vox, al darrere hi ha el règim iranià. Avui arriben a la cartellera de Marvels, l'última entrega de la factoria dels superherois de Disney, i també desembarquen les produccions catalanes El mestre que va prometre el mar, de Patrícia Font, basada en la vida del mestre de Mont-roig del Camp, Antoni Benages, assassinat durant la Guerra Civil, i Un amor d'Isabel Cuixet, que adapta el cinema al best-seller de Sara Mesa, entre d'altres. Els esports.
El migcampista del Girona, Aleix García, és una de les novetats de la llista de Luis de la Fuente per als partits de la selecció espanyola a la UEFA Nations League contra Xipre i contra Geòrgia. Hi ha dos catalans més, Lamine Yamal, del Barça, i el porter de l'Arsenal, David Raya. També hi ha tres jugadors més del Barça, Íñigo Martínez, Gavi i Ferran Torres. El Barça rep l'Estrella Roja de Belgrat a 8:45 a la 7a jornada de l'Eurolliga masculina de bàsquet, i a les 9 del vespre tenim el duel català de la Lliga de Futbol Sala. L'Indústria Santa Coloma rep el Barça.
I el temps, menys fred, amb clarianes que guanyen terreny ràpidament, tret del vessant nord del Pirineu, on es mantindrà el cel ennuvolat amb alguns ruixats. Es reforçarà el vent de mestral a la meitat sud del país a partir del migdia. Cap de setmana amb més núvols dissabte i temperatures cap amunt, sobretot diumenge. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Avui al Catalunya al dia us explicarem quina és la situació econòmica real de molts ajuntaments que estan amb l'aigua al coll. Fa setmanes que els consistoris anuncien ara un, ara un altre, pujades d'impostos per poder recaptar més diners, cosa que indigna els veïns i comerciants de cada municipi. En aquest context d'alta inflació, doncs als ciutadans només ens falta que ens apugin les taxes, però avui donarem la veu als ajuntaments i als seus representants per entendre què pot passar si els números no els surten, com per exemple tancar serveis municipals. A mig de tanta negociació política sobre els suports al debat d'investidura, els consistoris es queixen que ni el govern espanyol ni la Generalitat no s'han posat a treballar en un nou sistema de finançament local. i ara et diuen ja és urgentíssim. De la falta de relleu generacional en àmbits com la pagesia i la ramaderia també ens hi hem referit moltes vegades, i és que 2 de cada 3 professionals al conjunt de l'Estat ja tenen més de 55 anys. Doncs bé, avui que a Tarragona es fa un fòrum amb joves agricultors i ramaders de tota Europa, els hem anat a veure per saber com afronten el seu futur. I, paral·lelament, coneixerem la història de 3 joves de la comarca de l'Anoia que es volen fer càrrec de la finca ecològica de fruita i oliva d'un pagès d'Hostalets de Pierola que jubila, i amb tots els problemes amb què es troben per poder fer-ho factible. Escoltarem la quantificació que ha fet el sector turístic de les comarques de Girona del que suposarà haver d'eliminar pisos turístics, parlant de pèrdues de 5.000 de llocs de treball i 500.000 de visitants, i farem balanç del mes que fa del tall de l'R3 de Rodalies per les obres de desdoblament de la línia Vic, que ha portat més usuaris al bus express i ha fet augmentar també el trànsit a la C-17 en hora punta. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Crit d'alerta dels ajuntaments catalans per la seva situació financera. Denuncien que estan al límit i que els números no els surten. Alguns, de fet, alerten que si la situació no canvia, es podrien veure abocats a tancar alguns serveis municipals. Aida Clemente, bon dia.
Bon dia.
D'entrada, Aida, explica'ns per què aquest ofec econòmic.
Doncs ho atribueixen a diversos factors, però el cop de gràcia ha vingut de la pèrdua d'ingressos per l'impost de la plusvàlua, que el Constitucional va limitar el 2021 i que era la segona font d'ingressos dels ajuntaments. Un altre factor que ha escurat els comptes, diuen, ha estat la pujada de la llum i el gas. El món local reclama una reforma del sistema de finançament que els doni aire i asseguren que aquest any s'han vist obligats a pujar els impostos municipals per fer quadrar els pressupostos, una mesura que ha indignat els veïns. Algunes dades. A Sant Fruitós de Bages, l'IBI ha pujat un 22%, a Platja d'Aro un 13% i a Igualada un 7%. A Sabadell ha augmentat un 15%. Segons l'alcaldessa, Marta Ferrés, ha estat una decisió dura.
Fins ara ho hem anat abordant amb el superàvit, venint les joies de la iaia, però això ja no és possible. Per tant, aquí molts dels que, vaja, gairebé tot el món local, l'hem vist obligats doncs, a traslladar això en els ciutadans. Això, evidentment, és un problema, perquè al final hi ha un moment que no podem més.
L'Arc Metropolità de Barcelona alerta que si la situació no canvia, hauran de plantejar-se tancar alguns serveis municipals. Jordi Ballart és l'alcalde de Terrassa.
Ens han plantejat fer un pressupost municipal en base zero. I això voldrà dir no, un exercici al detall, despesa per despesa, per veure doncs, si algunes qüestions doncs, que hem anat prestant durant els 40 anys de democràcia doncs, potser ens han de replantejar de seguir-la prestant.
Tarragona ha anat més enllà i parla de risc de fallida. Sentim la consellera d'Hisenda de l'Ajuntament, Isabel Mascaró.
Si no es fa o s'adopta cap mesura, que lògicament les estem adoptant, la situació podria acabar sent de fallida en el sentit de que s'ha de revertir aquesta tendència de que les despeses s'han incrementat i no així els ingressos.
I mentrestant, Aida, la reforma del sistema de finançament, com deia, que no arriba, eh?
Ni la reforma que depèn del govern espanyol, ni tampoc la llei de governs locals que la Generalitat no tindrà enllestida fins a finals del 2024. Ho explica el secretari de governs locals, David Rodríguez.
La Generalitat podria fer alguna cosa més? Potser sí, però també tenim en compte que la Generalitat també és un ens infrafinançat. La llei de governs locals, en aquests moments, estem treballant amb l'equip redactor. La idea seria que durant l'any que ve doncs, treballem el document i a finals d'any el pogués portar al Parlament.
Fins que no arribi, els municipis demanen mesures transitòries, com ara un fons per compensar la plusvàlua o aplicar-los a la factura de l'energia un IBI reduït.
Una altra alerta és la que fa el sector turístic gironí. En aquest cas, alerten que el decret del govern per reduir el nombre de pisos turístics pot fer perdre 500.000 de visitants a l'estiu a la Costa Brava perquè deixarà els pobles petits d'aquesta zona sense capacitat d'allotjament. Ja avancen accions legals contra una normativa que, segons ells, és de dubtosa legalitat. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest migdia han comparegut conjuntament els responsables del sector turístic, empresarial i immobiliari de les comarques de Girona per fer front comú contra aquest decret.
Sí, exacte. Podríem dir que han declarat la guerra a la conselleria perquè no els ha consultat res, diuen. Perquè compara la situació de grans ciutats amb pobles petits a la costa. I, per exemple, perquè no tenen en compte que un 74% dels habitatges d'ús turístic de Girona són segones residències. I, per tant, els propietaris també en volen fer ús i no els llogaran com a primer habitatge. Antoni García, vicepresident de l'Associació d'Apartaments Costa Brava, Pirineu de Girona, concreta la pèrdua que pot haver-hi de llocs de feina.
Sobre el propi sector hi haurà una pèrdua d'empreses i nosaltres valorem que aproximadament uns 5.000 llocs de treball doncs perillaran directe i indirectament del fet d'aquesta mesura.
Més dades, el decret calcula que dels 42.000 habitatges d'ús turístic de la demarcació se n'haurien d'eliminar uns 17.000 en 5 anys. A poblacions com Pals, Begú, l'Escala, Llançà, l'Estartit o el Port de la Selva, l'oferta d'allotjament és precisament d'apartaments, no d'hotels. Què pot passar? Ho concreta el president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, Joan Company.
500.000 visitants perdrem durant la temporada d'estiu. Però els efectes, sobretot, insisteixo, pels pobles més petits, serà devastador.
I pel portaveu de la taula gironina del turisme, Lluís Torrent, s'ha agafat la situació de la ciutat de Barcelona per aplicar-la arreu, i això no té cap sentit.
Han pensat amb el peus. Llavors què fan? Legislen per millorar el lloguer urbà i ni tan sols han fet un mínim càlcul o estudi. En el camp empresarial, això és motiu d'acomiadar de manera immediata la persona que toca aquest tema. Si treballessin en una empresa privada ja no es continuarien.
I han alertat els ajuntaments perquè segurament hauran de ser els que hauran d'assumir les indemnitzacions als propietaris que avui tenen llicència legal.
Un centenar d'agents de la Policia Nacional Espanyola i la Guàrdia Civil s'han manifestat avui davant la Ciutat de la Justícia per protestar contra, d'una banda, la futura llei d'amnistia i alhora per defensar l'actuació dels membres d'aquests cossos policials l'1 d'octubre del 2017. Barcelona, Montse García.
Els concentrats protesten contra la llei d'amnistia i també pel processament de 13 agents per maltractaments a una detinguda a les protestes post-sentència del procés del 2019. José Antonio Rodríguez Neira, portaveu del SUP, el Sindicat Unificat de Policia, demana que aquest cas s'arxivi.
Estamos en un proceso judicial y lo que esperamos es que este procedimiento termine archivado. No queremos que se amnistíe a los compañeros porque no han hecho nada malo. Solo vinieron aquí en el 17 a cumplir con un mandato judicial.
Des de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils, Juan Fernández critica com s'ha fet la llei d'amnistia.
Que no estamos dispuestos a que los acuerdos que está alcanzando este gobierno se hagan a las espaldas de los policías y de los guardias civiles. Nos están dejando fuera en cuestiones que nos afectan. Se está negociando la titularidad de los edificios estatales en Cataluña. Se están negociando condiciones para los Mossos de Escuadra, dejando fuera a los policías nacionales y a los guardias civiles. No dialoga con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y están alcanzando acuerdos con quienes sí incumplieron las leyes de España.
A l'acte s'hi han sumat també PP, Ciutadans i Vox, que també han mostrat el seu suport a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil i el seu rebuig a la llei d'amnistia.
Gràcies, Montse. I querella per tortures contra la gent de la policia espanyola infiltrada en els moviments socials de Girona l'ha presentat qui va ser la seva parella juntament amb Òmnium, la CUP i tres entitats més. La demanda s'amplia també als responsables policials que van organitzar la infiltració. Núria Pereira, què més en sabem d'aquesta querella?
Bon dia, Marta. Doncs es va presentar ahir als jutjats de Girona per delicte de tortures i també per delicte de lesions i de revelació de secrets. Va dirigida contra l'agent de la policia espanyola que va estar 3 anys infiltrada en els moviments socials de Girona i contra els seus caps. L'advocat del cas, Benet Salellas, espera que s'admeti a tràmit i es pugui fer una investigació per identificar tots els responsables. Segons Salellas, aquesta infiltració no respon als supòsits en què es permet ni va tenir els controls que es preveuen.
I llavors esperem doncs, que efectivament es cridi a declarar com a investigada en aquesta persona i que es cridin a declarar també tots els seus superiors i que d'alguna manera també puguem anar veient quin és el grau de responsabilitat i quin és el nivell de responsabilitat en el Ministeri de l'Interior.
La querella s'ha presentat en nom d'Òscar Campos, que va ser parella de la gent infiltrada. Segons Salellas, ell era l'objectiu de la gent perquè la policia ja el tenia fitxat. La querella es presenta per tortures perquè consideren que se li ha fet dany personal per treure-li informació. A més, Campos està diagnosticat de trastorn depressiu i d'estrès posttraumàtic. Així ho ha manifestat ell mateix durant la roda de premsa.
Per aconseguir la seva finalitat, ha estat capaç de guanyar-se la confiança total de moltes de nosaltres. En el meu cas, a través d'una relació sexoafectiva que ha durat gairebé 3 anys i que ha implicat compartir habitatge i quotidianitat. Aquestes tècniques de manipulació i control només tenen un nom, tortura.
A més, Salellas, amb l'empara del Col·legi d'Advocats de Girona, ha denunciat que a Òscar Campos se li va vulnerar el dret a la defensa perquè l'agent infiltrada va estar present a les reunions de l'afectat amb els seus advocats.
I una cosa més abans d'obrir l'àrea de servei, després dels pactes per assegurar la investidura de Pedro Sánchez a Madrid, s'espera que a Barcelona comencin els moviments per tancar un acord de govern estable. El republicà Ernest Maragall no té previst acabar el mandat a l'Ajuntament, Jordi Corbalán.
L'alcalde socialista Jaume Collboni ha de decidir si explora una aliança amb els comuns d'Ada Colau i Esquerra o bé un pacte amb Xavier Trias. El que hem sabut avui és que Ernest Maragall no esgotarà el mandat al capdavant del grup municipal d'Esquerra. Ho ha revelat la seva número 2, Elisenda Alemany, que es postula com a relleu natural de Maragall.
Però és evident, i ell comparteix aquesta decisió, perquè vaja, és una cosa natural i que cau pel seu propi pes, que ell mateix ha dit que no estarà al llarg d'aquests 4 anys i que, per tant, no seguirà i les regnes del grup municipal les agafarà la següent persona que estava a la llista, que en aquest cas soc jo.
Els republicans hauran de decidir qui és el candidat o candidata a l'alcaldia d'aquí a 4 anys.
Gràcies, Jordi. És un quart i ja un minut a dues. A aquesta hora ens fixem en com tenim la situació del trànsit i el transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ha estat un matí en general tranquil, però ara veiem que s'està fent una cua destacable a la Ronda Litoral des de Zona Franca fins a Montjuïc en direcció al Nus de la Trinitat. Aquí hi ha un possible accident, segons alerten usuaris de les xarxes socials. De moment no en tenim confirmació oficial. I també provoca circulació lenta en sentit contrari, des de Ciutat Vella fins al Far de Montjuïc en direcció al Nus del Llobregat. A la mateixa Ronda Litoral, però més enrere, també hi ha trams de lentitud des de Diagonal Mar i fins a la Barceloneta, també en direcció Llobregat. També es mantenen des de fa estona les aturades a la comarcal 251 entre Granollers i les Franqueses del Vallès en totes dues direccions, tot i que no consta que hi hagi cap incidència en aquesta zona. I al transport públic continuen alterades les freqüències de pas de les línies T5 i T6 del Trambesòs, segons informa l'empresa concessionària del tramvia, que les atribueix a causes operatives.
Doncs ens queda el temps, la previsió per avui, i què ha de fer aquest cap de setmana, Daniel Ramírez?
Durant aquesta tarda s'ha de mantenir el cel gairebé serè, amb algun núvol aïllat, poca cosa, a bona part del centre i sud de Catalunya, temperatura una mica més suau que ahir, puja lleugerament, un parell de graus, per tant, màximes de 18 fins a 20 graus a molts indrets, les més altes 22 o 23 en punts de la costa, prelitoral, bàsicament a les Terres de l'Ebre. Però també núvols, al Pirineu, ja al matí eren presents amb algun plogim a la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà. Algun ruixat també pot arribar cap al Ripollès, Pirineu Oriental, no ho descartem algun sector del centre i nord de Girona, però bé, poca pluja en general, la que preveiem avui pot deixar de 1 a 5 litres per metre quadrat i si neva poquet a partir dels 1.800 metres aproximadament. Dissabte, demà un dia més ennuvolat, ja al matí arriba un front càlid a ponent, pot caure alguna gota, ben poca cosa. Bàsicament a la tarda, a la zona nord de Lleida, Pirineu, puja la temperatura amb aquest front càlid i la temperatura seguirà pujant diumenge, també amb alguns núvols prims. Aquesta temperatura més alta amb aquest estiuet de Sant Martí que arriba sobretot diumenge, malgrat que Sant Martí és dissabte, es pot perllongar ben bé fins dimecres que ve.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
La Generalitat destinarà prop de 400 milions d'euros del fons Next Generation a impulsar més de 750 projectes socials i equipaments socials per millorar la vida dels col·lectius més vulnerables. Ho ha anunciat el president Pere Aragonès fa uns minuts. Entre els projectes que s'estrenaran destaquen 7 noves barnahus per atendre joves i adolescents víctimes d'abusos sexuals. Connectem amb la nostra unitat mòbil a Barcelona, amb la Matilde Seban i la Carola López. Bon dia, Carola.
Bon dia. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que aquest gran paquet d'inversions permetrà afrontar millor l'envelliment més gran de la societat catalana de la història.
La inversió que avui presentem és la inversió més important en l'àmbit social de la història de Catalunya. 400 milions d'euros per 750 projectes distribuïts arreu del país.
Del total d'ajudes dels fons Next Generation destaca la creació de 7 barnahus que suposaran una inversió de 110 milions d'euros. A banda del centre ja construït de Tarragona, s'obriran barnahus a Tortosa, Mataró, Terrassa, Manresa, la Seu d'Urgell i Lleida. Drets Socials també preveu construir 3 noves residències públiques a Terrassa, Sabadell i Barcelona i reformar-ne una quarantena. I també té una línia destinada a la innovació social i a projectes tecnològics, com un programa pilot de l'assistent robòtic Ari.
Soc un assistent robòtic intel·ligent per les persones grans, parlo amb ells, em moc amb ells, els dono companyia i estic atent a les seves necessitats per fer més fàcil la seva vida.
83 milions d'euros seran per transformar digitalment el sistema social.
Gràcies, Carola, bon dia.
Bon dia.
Doncs a tot això, més de 18.000 persones estan en llista d'espera per accedir a un recurs social, com per exemple una plaça residencial o un centre de dia. Ho recull un nou informe de la taula del tercer sector que denuncia opacitat per part de la Generalitat per donar dades sobre les persones que esperen per accedir a un servei de salut mental o per casos de pobresa. Arnau Baquer.
Doncs sí, Marta, el document intenta fer una radiografia de les prestacions socials més demanades a Catalunya i el temps d'espera. Sobretot s'han recollit dades de l'àmbit de la gent gran. Prop d'11.000 persones estan en la llista d'espera per rentar una residència i n'hi ha 3.000 més pendents d'una plaça de centre de dia. Cal sumar-hi també 4.300 persones amb discapacitat que esperen per un habitatge o un centre de dia i una trentena de persones més que esperen entrar en un servei d'acolliment en el cas de víctimes de violència masclista. Sentim ara Montserrat Falguera, portaveu de la taula del tercer sector.
Persones que han estat en demanda de plaça no han arribat a sobreviure per poder accedir a la plaça. Això passa més sovint del que ens agrada, però això és així. I per altra banda, el temps d'espera, doncs, en una residència que té places públiques poden ser 2 anys tranquil·lament, 2 anys, 3 anys a poder accedir a una plaça.
Des de la taula lamenten que no s'actuï amb la mateixa transparència que en les llistes d'espera sanitària i asseguren que l'informe evidencia que manquen places públiques.
En l'àmbit dels serveis socials, aquestes dades no les tenim de la mateixa manera, ni tenim accés a les entitats que prestem servei, ni tenen accés les persones que estan en llista d'espera per poder-se organitzar i planificar la seva vida.
Malgrat es mostren optimistes amb el departament, des de la taula critiquen que la Generalitat no concreti quins són els temps d'espera i no faciliti dades per complir amb els objectius fixats.
Els Mossos d'Esquadra han desallotjat la trentena de persones que malvivien en 3 naus ocupades al carrer Salamina, al barri de Santa Eulàlia, a l'Hospitalet de Llobregat. L'Ajuntament havia advertit del mal estat de la nau i el risc d'incendis o esfondraments. Un desallotjament sense càrregues, David Àngela, però amb moments de tensió.
Hola, Marta, bon dia. Doncs en Sorin, un romanès de 28 anys, feia gairebé 2 anys que hi residia amb 3 fills i la dona embarassada. Ara assegura que no els havien advertit i que, tot i que no hi ha hagut càrregues policials, sí que s'han sentit intimidats i tractats com a criminals.
A asustar los niños, a asustar todos, pues venía así, fuertes, como quiera, como nosotros dada quiera. Y le dice, dale tiempo, sacamos las cosas, porque si ya no se puede vivir, ya entendemos.
¿Servicios sociales han venido?
No.
Per la seva banda, l'Ajuntament de l'Hospitalet assegura que a mitjans de setembre ja van notificar que en compliment judicial es faria el desallotjament i van oferir els serveis socials als afectats. Només una desena de persones, entre elles 2 nuclis familiars, s'hi van adreçar.
El bloc Guillem Agulló de Sabadell és el primer on s'instal·len comptadors socials de llum a tot un edifici ocupat després que una plataforma d'habitatges facilités l'entrada a famílies vulnerables. Han estat 4 mesos sense electricitat i ara que tenen regulat el servei demanen accedir a un lloguer social, oi? Marta Vallès, Sabadell, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, els veïns sempre han dit que volen pagar segons les seves possibilitats i viure tranquils. Tenen llum des de dimecres, endesa a la batalla el 12 de juliol, al·legant que la manipulació de la instal·lació representava un perill. Aida Guidus, de la plataforma d'afectats per la hipoteca.
119 dies en els quals s'han succeït 2 onades de calor que més de 100 persones, incloent-hi 30 infants, persones d'edat avançada i dependents, han patit sense poder posar ni un ventilador. És el primer cop que s'instal·len comptadors socials en un bloc sencer alliberat per un col·lectiu d'habitatge.
Des de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, Maria Campuzano diu que el conveni entre el govern i Endesa, firmat el 2021 per facilitar justament els comptadors socials a famílies vulnerables, s'ha utilitzat molt poc.
A Catalunya, en aquests dos anys i mig, s'han instal·lat 48 comptadors socials de llum i ara, en el bloc Guillem Agulló, s'instal·len 25 de cop. Això el que demostra és que és possible instal·lar comptadors socials i és possible garantir l'accés a la llum a famílies en situació d'ocupació en precari.
Les dues han visitat aquest matí el bloc. Des de dimecres tenen llum un altre cop i són 25 famílies que han recuperat el subministrament. Dues, de moment, en queden fora. Els veïns expliquen que ho han passat molt malament, especialment els nens.
Gràcies, Marta Vallès. I el problema de l'habitatge és comú a gairebé tot el país. A Móra la Nova, l'Ajuntament està negociant augmentar el parc de lloguer en pisos que fins ara estaven en mans d'empreses públiques, com per exemple Adif. Jordi Barranca, de quants immobles estem parlant?
Bon dia, Marta. Doncs en total serien gairebé una trentena. Encara, però, s'ha de definir quina fórmula s'utilitzaria, si cessió o compra, per l'adquisició d'aquests pisos. El consistori ha parlat amb les empreses propietàries i, de moment, les converses més avançades són amb Adif. Això sí, les vivendes han de tenir certes condicions. Carlos Trinxant, alcalde de Móra la Nova.
Que ens corre pressa, que necessitem immediatesa de poder ficar aquests habitatges a lloguer. No podem estar un any fent obres per ficar un habitatge o dos al lloguer. Preferim ficar habitatges en menys quantia a l'hora de rehabilitar, pues això implica que les condicions, els habitatges han de tindre unes certes condicions de partida. I això, pues, els pisos estos de la DIF, pues, els complissen.
En aquest punt, en la rehabilitació, l'Ajuntament posa a disposició serveis tècnics municipals per ajudar en tot el que calgui. Els destinataris seran els diversos col·lectius que més difícil ho tenen per trobar un pis.
No estem pensant en cap moment de ficar blocs de pisos exclusivament destinats a joves o exclusivament destinats a gent gran o exclusivament destinats a nouvinguts. Volem fer un mix, que en funció del número d'habitatges, doncs un determinat percentatge es dediqui a la gent jove, l'altre es dediqui a la gent gran, etcètera, etcètera.
En paral·lel, l'Ajuntament també parla amb l'Incasol per veure quines ajudes pot trobar per finançar aquestes obres. I és que Móra la Nova és un dels municipis amb el mercat de l'habitatge tensionat, segons el decret que el govern va aprovar abans de l'estiu.
L'alcalde de Montroig, al Baix Camp, Fran Moranxo, defensa davant els veïns crítics amb el projecte de l'empresa Lotte Energy, que no és contaminant ni extraurà cap gota dels aqüífers del municipi. La multinacional sud-coreana preveu començar a construir el seu complex per fabricar components de bateries l'any que ve, amb una inversió global de 1.200 milions d'euros. Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Si, com diu l'alcalde, no serà contaminant, com és que està catalogada com a indústria de categoria 6, que crec que és el nivell que s'atorga a les activitats perilloses o nocives?
Doncs mira, aquesta és una de les principals incògnites que formulaven els veïns. L'alcalde, Fran Moranxo, ens ha explicat que a l'hora de fer la modificació del pont per adaptar-lo a la implantació de la fàbrica, la van catalogant al nivell més alt, però diu que l'activitat que desenvoluparà l'OTE es quedarà una o dues categories per sota.
Sí que en cert moment va sortir el 6, però aquí va ser un problema de que quan es va estar valorant aquesta circumstància, per falta d'informació per totes les parts, va sortir aquesta categoria. Però ja en aquests moments l'OTE ens està dient que estem entre un 4 i un 5. Per tant, el 6 mai serà. No és contaminant, l'únic que fa és generar a les seves ximenees vapor d'aigua.
També ha dit que les més de 2.000 tones d'aigua que utilitzarà cada dia per funcionar la fàbrica les aportarà el Consorci d'Aigües de Tarragona.
Aquesta empresa té el compromís, i l'Ajuntament ho té claríssim, que no utilitzarà ni un litre d'aigua dels aqüífers de Montroig ni dels pous de Montroig.
Moranxo ha estat crític amb la Plataforma en Defensa de Montroig, que ha dut a la Fiscalia possibles irregularitats vinculades al projecte.
Plataforma en Defensa de Montroig, sisplau, que canviïn el nom. No estan defensant els interessos de la gran majoria de la gent de Montroig. I desconec si han presentat a la Fiscalia i si ho han presentat. Estem tranquil·líssims de tots els procediments que estem fent, que estan amb tots els informes jurídics avalats. Si la Fiscalia ens crida, li portarem tot l'expedient per donar resposta al que ens demanin.
L'alcalde diu que treballen amb la Generalitat per escurçar els terminis dins de la legalitat perquè l'OTE pugui començar a construir la seva primera fàbrica a principis del 2024.
Aquest cap de setmana farà un mes del tall del servei a la R3 de Rodalies per les obres de desdoblament. Durant aquest temps, el nombre d'usuaris de la línia s'ha reduït un 4,5%, al voltant de 400 persones menys. El trànsit a la C-17 per entrar a Barcelona en hora punta ha augmentat un 1,5%. Molts dels que han canviat d'hàbit han recorregut els autobusos i es queixen que el bus exprés des de Vic no dona l'abast. Corresponsal Nàtia Dell, explica'ns.
Doncs mira, tot i que la gent ha anat agafant rodatge aquests dies i els busos directes funcionen amb un temps força raonable, les plataformes d'usuaris creuen que encara hi ha coses a millorar. El col·lectiu Perquè no ens fotin el tren parla de falta d'eficiència en el transport alternatiu. Alerten que en alguns moments hi ha saturació als autobusos i en canvi n'hi ha d'altres, com els de Centelles, que creuen que estan infrautilitzats perquè falta informació. Marc Generes, de la plataforma, posa l'accent sobretot en el bus express entre Vic i Barcelona.
Com que el sistema de transport alternatiu no ha generat prou confiança i hi ha hagut incertesa, la saturació sobretot ha estat en els busos de l'E12. Segueix quedant gent a terra en alguns busos i sobretot segons quins horaris. Es contempla com si la setmana fos uniforme quan aquestes línies tenen també uns moviments setmanals i tot això s'ha de corregir.
La Generalitat diu que està analitzant-ho per buscar possibles solucions. Per la seva banda, Renfe assegura que la demanda de l'R3 s'ha mantingut estable, malgrat el tall, perquè els sistemes alternatius, diu, funcionen bé, tot i l'increment de temps de trajecte. Ho deia aquesta emissora al portaveu de l'operadora, l'Antoni Carmona.
La demanda s'està mantenint pràcticament al 95% perquè estan utilitzant els serveis alternatius. Utilitzar serveis directes, serveis complementaris, serveis amb parades, fa que la gent segueixi confiant en els serveis de la R3.
La plataforma tem que amb el tall de servei es perdin usuaris del tren, gent que ja no tornarà perquè estan cremats i han trobat alternatives millors.
Gràcies, Nati. Són 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
El relleu generacional en l'agricultura i la ramaderia és clau per garantir el futur d'un sector en què el conjunt de l'Estat, 2 de cada 3 professionals tenen més de 55 anys. Aquesta qüestió i el paper que juguen les cooperatives per impulsar aquest relleu són els temes centrals d'un fòrum que es fa a Tarragona amb la participació de més de 250 joves agricultors i ramaders europeus. La Clara Chavarría Domingo ha parlat amb alguns d'aquests joves cooperativistes. Clara, què t'han explicat?
Sí, doncs d'entrada hem volgut que ens expliquin què fan les cooperatives per aturar i revertir aquesta manca de relleu generacional. Maria Casoliva és una pagesa dedicada al conreu de pomes i cereals i que forma part del Consell Rector del grup cooperatiu Fruits de Ponent. I destaca la bona feina de les cooperatives en aspectes com el finançament, l'assessorament i la gestió de tràmits burocràtics, però assenyala coses a millorar.
El tema del banc de terres, que s'hauria de potenciar, intentar aconseguir arribar a més joves que es poguessin incorporar o poguessin ampliar la seva explotació. I llavors també tot el tema d'intentar diversificar tant l'activitat de les explotacions com de la cooperativa en si.
Idalino Leao és un jove ramader portuguès i president de la Confederació Nacional de Cooperatives Agrícoles de Portugal, que reclama més suport de les administracions i les entitats bancàries.
Achamos que era importante el poder político y a banca acompañar esto. Era importante haber medidas financeras a medio y longo prazo con taxas de juro fixas para podermos planear y trabajar con tranquilidad.
En aquesta línia també s'expressen els responsables de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i la Confederació General de Cooperatives Agrícoles, organitzadora d'aquest acte que ha comptat amb la presència del ministre d'Agricultura en funcions, Lluís Planas. El ministre diu que és conscient que aquesta ha de ser una activitat rendible econòmicament i assegura que hi estan compromesos, per exemple, amb les ajudes directes al sector i altres plans com el de modernització del regadiu.
Escolta'm, Clara, i amb aquests joves amb qui has parlat, quines inquietuds i temors tenen?
Doncs Idalino Leao s'ha mostrat molt preocupat pel seu futur i Maria Casoliva s'ha referit als prejudicis que la ciutadania ha de superar envers aquest sector, però també envers les pageses per la seva condició de dona.
Fui meu abuelo que comenzó este proyecto, mi padre pasó para mí, mas yo no lo sé si voy a tener seguidores. Y esto es una cosa que me preocupa, porque ser agricultor, ser ganadero, es más que una profesión. Es una forma diferente de estar na vida, mas é preciso ganhar dinheiro, porque se não ganhamos dinheiro, cambiamos de vida.
Les dones podem ser pageses, podem portar un tractor i podem anar a esporgar o fer el que toqui, i encara queda molt de treball que la societat no ens miri com aquell que contamina, aquell que destrueix el territori, sinó que és el contrari.
Aquestes i altres qüestions es tracten en aquest fòrum que va començar ahir a Tarragona i acaba avui amb una visita a la cooperativa Rosaires del Delta de l'Ebre.
Doncs un exemple del relleu al camp és el d'aquests dos joves que ara s'escoltareu, són d'hostalets de Pierola, que s'han associat per intentar deixar enrere les seves ocupacions anteriors i fer a la vida allò el que realment volen fer.
Soc la Marta Valls, tinc 30 anys, soc periodista i ara vull ser pagesa.
Soc el Pepe González, tinc 29 anys, he treballat en el món de l'esdeveniment i ara vull ser pagès.
Doncs ja fa un temps que tots dos aprenen al costat del Joan Reventós, que és el pagès que es jubila, i al mateix temps han llançat un micromecenatge com a única via per poder arrencar el vol sols a partir d'ara del gener. Els ha anat a veure la nostra corresponsal, la Montse Gené Riba. Montse, deuen estar enfeinats ara.
Sí, molt, ja ho sents. Els trobo amb el rasclet elèctric que pentina les oliveres i fa caure les olives. Hi ha feina perquè són 2.800 oliveres. Acaben d'arribar del molí on han fet el seu oli. La Marta i el Pepe havien estat companys de classe a l'escola del poble i no estaven satisfets amb les seves vides.
Vam anar creixent, conforme l'adolescència, l'institut, tot tal. Llavors, bueno, vam separar-nos una mica, els nostres camins, diguem-ne, i va arribar un dia que em va telefonar la Marta i em va dir que el Joan es jubila i que no té pas relleu, que aquest sembla si ens ho podem rumiar tot plegat. I coi, doncs per què no?
Això va ser un dia al vespre, un moment de crisi de la Gemma, que la filla del Joan, que diu, ostres, és que el meu pare jubila i ara quedaran als camps, i clar, a mi em sap molt de greu, però jo no ho vull agafar i no té ningú. I jo en aquell moment estava en un moment una mica de crisi, perquè pensava que jo no volia estar treballant en una oficina 8 hores davant d'una pantalla. Llavors el Pepe sempre deia, jo vull ser pagès, oi, agafaré aquelles oliveres d'allà. I llavors en aquest moment de la Gemma em va venir ella al cap.
I havia de passar. Es van trobar la Marta, el Pepe i el pagès, el Joan Reventós.
Vaig trobar que no hi havia continuïtat i, bueno, vaig anar aguantant, fins a l'últim que van sortir ells. Però, si no, doncs, s'hagués perdut tota la història que he muntat al llarg de tots aquests anys.
Tot encaixa, però ara venen els reptes.
L'accés a la terra, i més quan no vens de família pagesa, és complicat, no? I ara que per fi s'ha presentat l'oportunitat, ho hem d'intentar.
El que ara ve és passar aquest primer any en el qual no tindrem ingressos i poder fer les inversions que volem fer, com és plantar més camps perquè de cara a un futur pugui ser rendible i puguem viure d'això.
Demanar ajuda seria una possibilitat, però...
Demanen una sèrie de condicions que a vegades són una mica tramposes perquè és com molt difícil de complir-les. Com que una part molt important dels teus ingressos, un 80%, provingui del camp des del principi, cosa que si tu plantes de nou, doncs els ingressos des del primer any no poden venir del camp perquè tu just acabaràs de plantar.
Per tant, s'han decidit per fer una crida per recollir entre 7.000 i 18.000 euros a través del micromecenatge com a única manera perquè pugui néixer el seu projecte, al qual han posat un nom de dona, la Beneta.
Per poder costejar aquesta primera inversió abans no arriba la collita i puguem començar a pagar una mica les despeses, a la plataforma Goteo, i és goteo.org/salvalabeneta, i allà tens diferents recompenses per la teva donació, entre les quals hi ha venir a fer una visita guiada, un tas d'oli o de fruita, i també lots d'oli i de fruita.
Mentrestant, ja fa un any que prenen l'ofici a costat del Joan, que els dona i seguirà donant els seus consells per fer un bon relleu. Com aquests. Aquests són els hits, els consells top del Joan de Camperol.
Buscar l'equilibri, sempre s'ha de buscar l'equilibri. Sí. I també diu, pèn del consum final.
O no tallis massa, Pepe.
I mirar el cel i tocar de veus a terra. Amb tots els sentits, eh?
I mentre aboquen les olives al cabàs, esperen que arribin les donacions per la Beneta.
Donant suport a la Beneta, dones suport a la pagesia, i donant suport a la pagesia també cuides el territori.
Un estudi fet als 14 municipis que integren el territori, en aquest cas del Segrià Sud, constata la necessitat de desenvolupar una indústria agroalimentària que doni valor afegit al sector primari. El treball conclou que cal una actuació concertada entre tots els pobles per fer front també a l'envelliment i la pèrdua de població. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Què més diu aquest treball?
Doncs que el sector agrari ha perdut ocupació perquè cada cop està més automatitzat, amb empreses molt petites, sense salariats i amb molts autònoms. En concret, des de la pandèmia s'ha perdut a la zona un 7,5% d'ocupació que no s'ha recuperat. Les gelades a l'agricultura també han tingut un impacte en el sector. Per tant, què cal fer? Doncs desenvolupar una indústria de transformació de la producció agrària, molt centrada en la fruita dolça, que doni valor afegit al sector, un fet que portarà mà d'obra més qualificada i que ara se'n va cap a la ciutat de Lleida. David Moreno, redactor de l'estudi.
Que aquest model està en crisi i que hem de diversificar l'economia. Què vol dir? Donar més valor afegit al sector primari. Indústria, no només recollir i comercialitzar.
També han demanat més cohesió entre els municipis del Segrià Sud.
Exacte, asseguren que cal treballar conjuntament per revertir aquestes dades, per acabar amb l'envelliment de la població i per desenvolupar el sector serveis que asseguren porta 15 anys estancat. Santi López, consultor de desenvolupament local.
Crear un espai de concertació públic entre alcaldies, entre municipis, el disseny d'una estratègia conjunta amb sentit i útil, que doni resposta a problemes i reptes, i en tercer lloc, clar, que tinguem la capacitat tècnica i, per tant, la creació d'un dispositiu tècnic d'ocupació i promoció econòmica que pugui donar, que pugui desplegar aquests projectes i aquestes polítiques.
El Segrià Sud té dues subcomarques, el Segrià Sec i el Baix Segrià. En total hi viuen més de 13.300 persones d'un total de 14 municipis on hi ha 4.200 llocs de treball.
Gràcies, Pere Joan. El traspàs de Rodalies del Camp de Tarragona acabarà arribant i es negociarà més endavant amb el govern espanyol. Ho ha dit la consellera de Territori, Esther Capella, que avui ha participat a l'inici del procés de disseny del Pla de Mobilitat al Camp de Tarragona. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
I què més ha explicat la consellera?
Sí, la consellera assegura que l'acord de Rodalies és només el punt d'inici i que, com va passar amb el traspàs dels Mossos, s'acabarà acordant tot el traspàs integral a tot el territori.
En l'acord hi ha també la possibilitat d'analitzar tots els trams de via que passen per Catalunya. No hi ha cap exclusió. És a dir, és un desplegament. És un traspàs que, com va passar amb el traspàs de Mossos d'Esquadra, no ens ho vam menjar tot el primer dia. Ara els Mossos estan arreu i els veiem a tot arreu i tenen competències pràcticament en tot. Doncs amb el traspàs de Rodalies ha de passar exactament el mateix.
Capella ha elogiat les feines que s'estan fent per dissenyar aquest pla de mobilitat del Camp de Tarragona, sobretot, i tindrà un paper destacat el nou tramcamp, que serà clau, diu, per recosir les relacions de mobilitat a tota la zona. La consellera també ha explicat que estan refent el concurs per adjudicar la compra dels combois d'aquest tramvia després que el primer concurs ha quedat desert.
Per tant, s'està treballant perquè es pugui licitar i que es pugui adquiriré els combois que han de circular per la via.
Avui s'ha obert la fase de participació ciutadana per fer el disseny d'aquest pla de mobilitat del Camp de Tarragona, que tindrà fixades les seves conclusions a finals del 2025. El pla preveu establir les bases de millora de tota la mobilitat per als 2 milions diaris de desplaçaments que es fan en aquesta zona per fomentar el transport públic, sobretot, i també per millorar l'encaix intermodal.
L'Ajuntament de Barcelona invertirà 435 milions d'euros en un pla de manteniment integral, el triple que el mandat anterior. 180 milions es destinaran directament a arranjar una vuitantena de carrers als barris de la ciutat. Jordi, també hi ha hagut autocrítica del que s'ha fet els últims anys.
Sí, el pla preveu assolir el 100% de la telegestió de l'enllumenat i s'arribarà al 50% dels fanals en tecnologia LED. Renovaran escales mecàniques i ascensors als barris de muntanya, es posaran al dia els sistemes de rec i es refaran els camins de 25 parcs, es pavimentaran 136 carrers i es repintarà el 35% de la senyalització del terra. També renovaran el 17% de les gairebé 900 àrees de jocs infantils. La primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, creu que durant els mandats d'Ada Colau no es van fer prou bé els deures.
En els últims 8 anys, per posar un tall, diguem-ho així, crec que tots hem vist transformar molt la ciutat, hem invertit molt, però hem renovat poc. Hem mantingut poc.
Tot i que el PSC formava part del govern, la responsabilitat del manteniment de l'espai públic requeia en els comuns.
Aquest any torna la màgia del Nadal també amb els llums de Sant Pau del recinte modernista a Barcelona i una de les novetats, Arnau, és una gran pista de gel interior.
Sí, enguany i per tercer any consecutiu, un espectacle de llums il·luminarà el recinte modernista de Sant Pau i ho farà des del 21 de novembre fins al 14 de gener. Des de l'organització asseguren que amb aquesta edició volen consolidar una tradició que acull uns 200.000 visitants cada any. Diuen que per confeccionar l'espectacle d'aquest any han estat molt atents a les xarxes socials per fer un itinerari pràcticament a mida que agradi a un públic molt transversal en edat. Sentim ara Héctor Sánchez, director creatiu de Proactiv.
El que hem volgut fer és intentar que els adults vinguin a veure aquest any els llums de Sant Pau amb els ulls dels nens i les nenes que alguna vegada vam ser, no? Que a vegades, doncs, amb el creixement, quan ens fem més grans, doncs perdem una mica com la màgia per la il·lusió d'aquestes coses que passen al Nadal que són tan màgiques per tothom.
Per portar aquesta màgia al Sant Pau oferiran moltes activitats, d'entre les que en destaquen uns inflables de caramels gegants, un espectacle de llums i sol voltant d'un arbre de 16 metres d'alçària i, com deies, la novetat de l'edició, una gran pista de gel interior. Les entrades ja estan a la venda per un preu d'entre 12 i 15 euros i per accedir a la pista de gel s'haurà de pagar un tiquet a banda de 5 euros que donarà accés a 20 minuts de patinatge.
Catalunya al dia. Catalunya Informació. I used to float, now I just fall down.
I used to know, but I'm not sure. La La companyia teatral Les Antonietes d'Oriol Terrasson i Anabel Castan posa punt final després de 15 anys de teatre independent i que li ha valgut el reconeixement de crítica i públic. Diumenge acaba amb les funcions de Dona, de Caral Riera, a l'Espai Joan Brossa, a Marta Vives.
15 anys, 15 espectacles i un teatre amb un segell personal adaptant grans clàssics i portant-los a un terreny proper a l'espectador i traslladant el moment contemporani a emocions i problemes que plantegen. Ara Les Antonietes baixen persiana definitivament i no amaguen les dificultats que tenen les companyies independents per tirar endavant els seus projectes. Anabel Castan.
Sí, són 15 anys i ha valgut la pena, i tant. I ha valgut la pena fer el que hem volgut sempre, sense dependre de subvencions, evidentment, perquè si no la cultura doncs no s'aguanta, però vull dir que a nivell artístic fet realment sempre el que hem volgut.
La situació precària que viu el teatre i la cultura en general és una evidència, ens ho ha explicat Oriol Terrasson.
És fotut per tothom, eh? I no només les companyies independents, sí, sí. És fotut per tothom. Pels teatres també és fotut, eh? Vull dir, també a vegades t'exigeixen elements que ajudin a vendre, perquè és que és fotut per tothom. Vull dir, qualsevol persona amb la que parlis del teatre, del món del teatre, però crec que qualsevol persona amb la que parlis del món de la cultura, et dirà que és molt difícil.
Stockman, Vania, Otelo, Un dia qualsevol són algunes de les obres que han marcat aquesta companyia que ha tingut un gran èxit tant de públic com de crítica. Aquest diumenge a la sala Joan Brossa de Barcelona acaba l'aventura amb l'obra Dona, de Caral Riera, una història sobre tres dones colpejades per la vida i pels homes. Un muntatge que fa pensar i ens farà enyorar una mica més aquesta manera de fer de Les Antonietes.
Olot tornarà a brillar aquesta nit i demà en una nova edició del Lluerni, el Festival Urbà de Foc i Llum, una dotzena edició que gira al voltant del tema de la ciutat jardí, una oportunitat de conèixer el patrimoni de la capital de la Garrotxa o descobrir racons nous a través d'una vintena d'instal·lacions lumíniques que es complementaran amb tot un seguit d'activitats paral·leles. Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
Quins itineraris proposa aquest any el Lluernia?
Doncs, seguint l'esperit de redescobrir indrets d'Olot, aquest any el Lluernia explora les possibilitats de l'Eixample Malagrida, un espai d'estètica noucentista inspirat en les ciutats jardí angleses i dissenyat el 1916 per l'arquitecte Joan Roca i Pinet. Un itinerari amb instal·lacions lumíniques avui i de foc demà, des de la Casa Vayreda fins al Parc Nou, passant pel Museu dels Sants o el Pavelló Municipal. Ho explicava Xavi Bayona, director artístic del Lluernia, al Perspectiva de Catalunya Ràdio.
Trepitgem el centre amb aquestes petites instal·lacions i després agafem tot l'eix Malagrida, tot aquest eix que ens va des de la plaça Espanya, plaça Estrella, plaça Amèrica fins al Parc Nou, i és totalment urbà, però és un urbà de Ciutat Jardí. Després és un urbà que és diferent, que estem explorant, estem experimentant. Passem també per la Torre Malagrida, just on hi havia la torre que dona nom a aquesta Ciutat Jardí, els pisos de la Caixa, que també hi ajuden.
Una de les propostes que cada any desperta més expectació és l'Hort de la Llum. Aquest any els hortolans són els no arquitectes, amb la instal·lació Ritual, un cultiu alegòric que construeix un espai i que se situarà a la Casa Vayreda.
Una casa molt bonica, on just van néixer també el pintor, els escriptors. És una casa doncs, que artísticament a Olot té un significat doncs, molt potent, i a més a nivell urbà era una casa que estava fora de muralles i ha quedat un petit reducte, que eren uns camps que fins fa 3 o 4 anys encara estaven cultivats, i just aquest any l'Hort de la Llum està en uns paratges que fins fa 3 anys estaven doncs, a morts i camps. No? I és una d'aquestes visites obligades que podem fer per Lluernia, que normalment són espais que no els podem transitar.
A banda de les tradicionals instal·lacions que fan les escoles de la ciutat, també hi haurà les de Martillo Neumático, les de Pim Pam Pum Foc i les col·laboracions amb entitats i col·lectius com la companyia Taller de Magnèsia o la carnavalesca d'Olot amb Efimi Art Studio. No em vull saber res,
no creuar-te la mirada. Els Diets, els Catarres, Guillem Gisbert, doncs seran els caps de cartell juntament amb els ja anunciats Antònia Font en la 8a edició del Talarn Music Experience, que es farà del 18 al 21 de juliol. Pau Rovira, això suposa un salt de qualitat segons els seus organitzadors, oi?
Bon dia, Marta. Doncs sí, que un petit poble d'uns 600 habitants només pugui organitzar aquest festival, diuen, és un gran èxit, que el consolida com un referent cultural al Pirineu, gràcies a aquest salt qualitatiu. Així ho assegura el director del Talarn Music Experience, en Ramon Mitjana.
Jo crec que estem a Champions League, no tenim res a envejar els festivals que fan a Barcelona o a Girona. Portem 5 grups molt potents, 5 caps de cartell, com poden ser els Tallets, els Figaflauas, portem el Guillem Gisbert, que és el vocalista i el líder del grup Manel, es presenta en solitari, encara no té disc. També vindrà un grup que no ha vingut mai aquí al Pallars, que són els Catarres, i per tancar l'edició, les Antònia Font, que ja han venut el 50% de l'aforament.
Des de l'organització expliquen també que l'aforament dels concerts es limitarà als 1.200 espectadors amb l'objectiu de no massificar el festival. També s'apostarà per busos llançadora per fomentar el transport sostenible.
Un esdeveniment, Pau, que dinamitza i dona a conèixer Talarn i el Pallars Jussà, també.
Sí, sí, al llarg dels 90 concerts que s'han fet en les 7 primeres edicions, el 60% del públic ha estat de fora la comarca, fet que potencia el turisme al territori.
Actuem com a pantalla, la gent ve aquí, disfruta el festival, i la gent que ve de fora normalment està 2 o 3 dies aquí per nocte a la zona, als diferents hotels, als diferents cases rurals, i coneixen les meravelles que té el Pallars, tant a nivell paisatgístic com museus, els vins que tenen, etc etc.
I és que el Talarn Music Experience, que se celebra amb el Pantà de Sant Antoni de Fons, aposta no solament per la música, sinó que potencia també l'entorn i la gastronomia de la zona. Les entrades de tots els concerts, així com els abonaments, ja estan a la venda al web del festival.
Un dels equipaments culturals més rellevants de la Plana de Lleida, el Teatre Ateneu de Tàrrega, a l'Urgell, està d'aniversari, perquè enguany fa 100 anys. La històrica sala va obrir portes al setembre del 1923 i continua acollint la programació teatral de la Vila Julià Albacar. Bon dia.
Bon dia, Marta.
Com van ser els inicis del Teatre Ateneu de Tàrrega?
La sala es va fundar el setembre de 1923 per la Societat Ateneu, una entitat que encara gestiona avui l'espai. Inicialment es va construir per acollir projeccions de cinema, però a poc a poc s'hi van anar introduint altres arts. Elisabet Talavera és l'actual presidenta de l'Ateneu.
Va néixer com a Cinema Tàrrega, barrejat amb peces teatrals a les mitges parts per fer-ho més dinàmic. Llavors va néixer en aquesta casa dues agrupacions teatrals i així van anar seguint les col·laboracions amb d'altres entitats targarines.
Talavera ha remarcat que a banda de cinema i teatre la sala ha acollit també moltes altres activitats.
I en aquest local s'hi ha vist de tot. Les cadires eren mòbils, hi han hagut combats de boxa, hi han hagut desfilades, hi han hagut balls on s'han gestat parelles targarines de pro. S'hi han fet desfilades de moda per promoure el comerç local.
I avui quin paper juga?
Actualment el Teatre Ateneu s'hi concentra la programació de la temporada escènica de Tàrrega i és el centre neuràlgic de la cultura a la ciutat. Ho explica així el regidor de Cultura, Miquel Nadal.
És indiscutible que és el focus cultural de la ciutat i el que vertebre el funcionament de tota la cultura a Tàrrega.
El teatre té un aforament de 548 butaques i conserva encara l'estil d'inspiració noucentista de principis de segle XX.
Pel·lícules, documentals i curtmetratges que representen el millor cinema independent actual es poden veure a partir d'avui a l'Alternativa. És el Festival de Cinema Independent de Barcelona que celebra la 30a edició. Aquest vespre obre el certamen la pel·lícula Fallen Leaves del finlandès Aki Kaurismäki a la Filmoteca, un dels espais del certamen, Montse Pujol.
Una de les directores de l'Alternativa, la Cristina Riera, ens ha explicat que el festival aposta un any més per una programació en veu pròpia on es programaran títols de 32 països.
És una selecció realment del millor cinema independent actual, és el cinema del present, però també el cinema del futur, aquests cineastes que amb sort acabaran consolidant-se com aquests que recuperem a les sessions especials.
Des d'avui fins al 19 de novembre es podran veure els nous llargmetratges de Lois Patiño, Òscar Alegria o el col·lectiu Nego. També la projecció de Repente el paraíso del director palestí Elia Suleiman i de la directora salvadorenca Tatiana Huerzo, de qui se'n farà una retrospectiva, estarà present dimarts que ve a la Filmoteca la projecció del seu últim film, El Eco.
I el Mira, el Festival de Música i Arts Digitals, torna a la Fira de Barcelona amb una programació, atenció, que inclou robots en concert. Robots. Artistes nacionals i internacionals oferiran avui i demà fins a 36 propostes, entre shows audiovisuals, instal·lacions i projeccions en un planetari, Montse Mas.
Sí, un grup petit de robots d'un sol dit tocaran música àcid i reproduiran visuals amb els seus creadors, el performer i investigador Go280 i l'artista i enginyer Jacob Remin, en una de les principals atraccions d'aquesta 12a edició. Marc Gomariz és el director del festival.
Es troben la màquina i l'home per crear una performance que és totalment nova cada cop, perquè els robots van recollint informació pròpia de tot el circuit que tenen muntat de teles antigues i de sons que van recollint del pavelló, i ells després les interpreten amb la seva ment humana i això es converteix en una performance.
I amb el permís dels robots, quins altres reclams musicals i audiovisuals tindrà el certamen?
Doncs en música destaquen el pop futurista de Muramasa i la barreja electrònica d'Overmono. En instal·lacions despunta l'obra d'Ebrix, feta amb intel·ligència artificial pel prestigiós estudi barceloní Onion Lab. I després hi ha el Miradom, l'icònic planetari del festival, amb quatre projeccions sobre natura i fractals.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports. Començarem amb les principals novetats per al Barça de bàsquet, que avui té partit de l'Eurolliga, que són Nicola Provitola i Rokas Jokubaitis. No sé si ho he dit bé. Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia, Marta.
Bastant bé. Ho faré millor la pròxima vegada. L'equip blaugrana rep l'Estrella Roja de Belgrat.
Serà a partir de 8:45 en el partit corresponent a la 7a jornada de l'Eurolliga masculina. Roger Grimau, el tècnic blaugrana, parla així de l'equip serbi.
Certament difícil, amb jugadors, especialment a la posició de base, dos molt diferents, la de Teodosic, que ja sabem del que és capaç, però tant Dos Santos com Napier, amb un contra un letal, hem d'estar molt, molt atents a això, no només al que defensa aquest jugador, sinó tot l'equip.
El Barça buscarà el 6è triomf en 7 jornades. A la classificació és a un triomf del Madrid. Aquest duel el podreu seguir pel canal ocasional de l'app i el web de Catalunya Ràdio i per la plataforma 3CAT.
Aquest partit serà 8:45, mentre que mitja hora més tard tenim el duel català de la Lliga de Futbol Sala.
L'Indústria Santa Coloma rep el Barça a les 9 en partit de la 10a jornada. Els colomencs porten 4 jornades seguides sense perdre, han sumat 10 dels últims 12 punts possibles i són desens a la classificació, mentre que el Barça és el líder destacat amb 7 punts per sobre dels seus perseguidors. L'ala de l'Indústria, Nil Closes, vol aprofitar la dinàmica positiva i explica l'objectiu del partit.
Amb moltes ganes, crec que venim fent uns molt bons partits i amb moltes ganes d'afrontar aquest derbi i poder treure els 3 puntets.
L'Indústria té tots els jugadors disponibles, el Barça recupera Mateus.
En el món del motor, ens centrem en el Gran Premi de Malàisia de motociclisme. Comença el compte enrere per saber el campió d'enguany.
De fet, es tracta de l'antepenúltima cursa de la temporada. Aquesta matinada s'ha disputat la primera jornada al circuit de Sepang i amb una actuació discreta dels pilots barcelonins. L'ha seguit el Damià Aguilar. Damià, bon dia.
Bon dia. Aleix Espargaró ha tingut fins a 4 caigudes avui, hem de dir que sense conseqüències. Ha estat per una forquilla que havia rebutjat, però que avui ha provat novament.
Hoy he decidido volverla a probar y las mismas sensaciones de siempre. Quizás esas ganas de querer estar delante me han hecho que haya cometido, una vez te puedes caer, dos, pero tres no te puedes caer. Así que para mañana quitaremos esa horquilla y restart. No estoy muy preocupado cuando debería después de 3 caídas porque sé que mañana con la horquilla están de ahí de bien.
Així ho explicava Dazón, està una mica masegat, però no li dona importància, i demà confia en superar la repesca i lluitar per classificar-se bé. Pol Espargaró, per la seva banda, també haurà de fer repesca. Recordeu que Alec Rins és baixa per aquesta cursa i també la de Qatar, i dubta per tancar el Mundial a València. El substitueix el valencià pilot Honda Superbikes Iker Lecuona. A Moto3, Xavi Artigas es troba en repesca provisional, a més d'un segon del més ràpid, el líder Jaume Macià. Us recordo els horaris de l'Univers MotoGP, dissabte i diumenge, cursa a les 8 del matí, amb els minuts de prèvia que farem per l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT.
Gràcies, Damià, pel que fa a l'embol. Doble triomf del Barça i del Granollers.
El Barça s'enfrontarà demà al Fuxe de Berlín a 3:45 de la tarda a les semifinals de la Supercup, al Mundial de Clubs. Ahir va derrotar l'Alagli egipci per 26-37 a la segona jornada de la fase de grups. Mentre que la Lliga Sobal, el Granollers accedeix a la segona posició de la classificació. Ahir va superar el Bidasoa, l'anterior segon, per 30-33. Antonio Rama és l'entrenador del conjunt ballesà.
Teníamos ganas de seguir. Hemos empezado así poquito a poco y yo creo que ha sido un partido muy serio. Sin perder balones, es un poco lo que te puede matar contra Bidasoa. Muy contento.
En ciclisme, sort, el Pallars Sobirà acollirà una altra de les sortides d'etapa de la Volta a Catalunya 2024. Sort, d'aquesta manera, se suma a les sortides ja conegudes de Sant Feliu de Guíxols, Mataró, Berga i Barcelona, mentre que Vallter, Portainer, el Santuari de Caral i Barcelona seran punts d'arribada. I en futbol, el migcampista del Girona, Aleix García, és una de les novetats a la llista de Luis de la Fuente per als partits de la selecció espanyola a la UEFA Nations League contra Xipre, a Colòssia el 16 de novembre i contra Geòrgia el 19 de novembre a Valladolid. Sentim de la Fuente.
Aleix lo ha ganado, está haciendo una campaña excepcional, fantástica, el Girona va líder,
enhorabuena al club, a Mitchell, que está haciendo un trabajazo genial y se lo ha ganado él. ¿Y nos va a ofrecer? Pues es un futbolista también que tiene diferentes posiciones en el campo y veremos, dependiendo de la necesidad, dónde lo ubicamos, ¿no?
De fet, és la primera vegada que un jugador de Girona és convocat amb la selecció espanyola absoluta. A part d'Aleix García, hi ha dos catalans més, Lamin Yamal, del Barça, i el porter David Raya, de l'Arsenal. També hi ha tres jugadors més del Barça, Íñigo Martínez, Gavi i Ferran Torres.
No t'ho pots perdre.
I avui dues propostes musicals a Girona.
Ei, sempre penso en tu.
La gira de Víctor Manuel per celebrar els seus 75 anys que arriba a l'Auditori de Girona a les 8 del vespre. La vida en canciones, que tornarà a Catalunya el 7 de desembre al Liceu. I si us agrada el flamenc... Comença el festival Flamenc G amb un recital de cant i guitarra d'Ismael de la Rosa i Eray Cortés. Fins a final de mes teniu tota la programació extensa, amb el concert de demà, per exemple, al Teatre de Blanes, de la cantant Alba Molina, amb un espectacle d'homenatge als seus pares, Lole i Manuel. Tornem dilluns a partir de la una. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.